A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
L'edició d'enguany del Sopar de l'Agremiat, l'edició d'aquest 2014 que es va celebrar ahir als salons de l'hotel Melià Sitges, com és habitual, organitzat per el Gremi d'Hostaleria de Sitges i el Club de Tas. Precisament va ser el president del Club de Tas, Antoni Alemany, qui va intervenir en primer lloc per fer balanç de com ha anat enguany l'activitat dels membres del Club de Tas i també per posar ja sobre la taula un dels temes de la nit, que és el pla d'usos. Antoni Alemany, que parlava de tants establiments de restauració que es posen en marxa, que es tanquen, que es posen en marxa, que es tanquen, i com d'alguna manera l'oferta s'està, no direm que banalitzant, però que s'està devaluant un punt. Va ser la primera reflexió en veu alta que va fer, com els comentàvem, el president del Club de Tas de Sitges, Antoni Alemany, ahir en la seva intervenció al Sopar de l'Agremiat.
Estic content de tenir l'oportunitat de poder felicitar des d'aquesta tribuna a tots els guanyadors d'aquesta nit. Premiar i honrar a persones que des de la seva vessant personal o professional parlen de gastronomia, de cuina, de plats, de receptes. En definitiva, parlem de la nostra feina i de Sitges, i també a persones que han dedicat tota una vida d'esforç i treball a l'hostaleria. Felicitats a tots ells. El treball de tot un any del Club de Tast culmina amb la celebració del Tast de Sitges, del que aquest any hem celebrat la segona edició, el passat octubre. Hem superat les ventes de la primera edició i, sobretot, consolidat l'objectiu d'aquest esdeveniment gastronòmic: que el públic visiti a tots els establiments del club, i aquest any ho hem aconseguit. En quant a la valoració, canvi en toca fer aquest any que estem a punt de finalitzar, es pot dir que és optimista, sobretot perquè sempre és millor parlar d'optimisme que al contrari. Però sí és cert que després d'uns quants anys de reduir ventes o estancats, crec que puc dir en nom de tots els membres del club que aquest any ja no ha estat així, sinó que hem començat a notar una moderada increment amb les ventes, tant en quantitat com en increment de consum. Cal esperar que aquesta sigui la tendència a partir d'ara. Voldria aprofitar aquesta ocasió que tenim amb nosaltres a l'alcalde, regidors de turisme i d'activitats i empresa, per exposar-les una opinió que compartim molts empresaris del sector de la restauració, i és la necessitat de controlar l'obertura constant de restaurants i restaurants-bars a Sitges. Demanem a la nostra administració que controli les noves obertures d'establiments, i sabent que està en projecte l'actualització o modernització de l'actual pla d'usos comercials, ho tinguin en compte, per tal de que no s'obrin establiments sense ordre ni concert, que no aporten un valor afegit a la gastronomia local, que no els permet guanyar-se la vida i que resten possibilitats de guanyar-se-la als establiments establerts des de fa temps. Considerem que amb les activitats de restauració que tenim actualment ja es pot donar el servei que requereix Sitges, i només es podria deixar una porta oberta per si sorgís l'oportunitat d'instal·lar-se un restaurant de característiques molt especials i d'alta qualitat. Anotin a les seves agendes aquesta petició, que reiterarem al llarg dels propers mesos als despatxos. Per finalitzar, agrair a l'Hotel Melià i a la seva acollida, i a tots vostès, desitjar-vos molt bones festes de Nadal i que el proper any sigui millor que aquest. Moltes gràcies.
El president del Club de Tast del Gremi d'Hostaleria, Antoni Alemany, feia referència també a l'hotel Melià Sitges, té nou director, hi ha hagut traspàs de director, per tant s'estrenava en el Sopar de l'Agremiat. El Club de Tast, que va fer entrega dels tastets de l'any a dues persones vinculades al món de la cuina i sobretot a la cuina de proximitat, Antoni Rafeques, ara ja en edat de gaudir de tota aquesta feinada que ha fet durant tota la seva vida sense deixar-se de vincular al món de la cuina, i en Valen Montgai, que és, com saben tots vostès, un dels principals defensors i impulsors de Slow Food, de la cuina de proximitat del quilòmetre zero. Tant en Valen Montgai com l'Antoni Rafeques també varen voler agrair al Club de Tast aquest reconeixement.
Bona nit, gràcies als companys restauradors que han pensat en la meva persona. Només recordar que fa 10 anys que Slow Food del Garraf va néixer al redós del Gremi d'Hostaleria i dintre de les seves parets, amb unes reunions que van coincidir amb la, amb el Pla d'Excel·lència Turística. I també val la pena recordar Xavi Vives, que va estar present, i avui no el tenim a nosaltres. Hi ha un gran professional també, el Fede Prieto, que van ser els que van tenir la gran pensada de que des de Sitges s'iniciés aquest projecte de Slow Food que es va escampar a tot Catalunya. Moltes gràcies.
Bona nit a tothom, autoritats, companys, companyes, amics i família. Bueno, estic molt content, emocionat, que com ha dit el Vicenç, després de tants anys de donar tastets a tanta gent que havien fet pel Club de Tast, persones que els hi van reconèixer tota la seva trajectòria professional, i ara que me'l donin a mi, pues, em sorprèn molt, perquè jo recordo aquests moments que buscàvem a la persona que sempre les teníem, que sempre hi teníem gent que havia estat pel Club de Tast, per Sitges, per la restauració, i ho feia amb una gran alegria, amb una gran il·lusió, i ara jo veig que els meus companys pues, ho fan envers la meva persona, pues, estic molt, molt i molt agraït. Però de totes maneres, jo crec que no era necessari, perquè jo m'he sentit molt, molt, però molt ben pagat el fet d'haver estat dintre de la Junta i haver estat tants anys president, amb els quantitat d'amics que he arribat a fer, amb l'ajuda que m'ha donat el Club de Tast a créixer el restaurant i entre tots fer créixer la restauració de Sitges, que això és el millor que podia tindre. Pues amb ells els dono les gràcies, i a tots Sitges per haver-nos ajudat a créixer i arribar al restaurant que tenim ara. Us agraeixo a tots la vostra assistència i us desitjo molt bones festes i moltes gràcies.
Vale Montgai i Antoni Rafé, que són els guanyadors del Tastet de l'any 2014. A continuació, el Gremi d'Hostaleria de Sitges, que va atorgar els guardons d'amics predilectes. Per una banda, SEAT, l'empresa automobilística que té en Sitges un dels seus aparadors des de fa molts anys, va recollir el nom de SEAT Antonio Valdivieso aquest guardó. L'empresa d'autocars Montbus, que va néixer a inicis del segle XX, el 1920 aproximadament, amb un trajecte que anava fins a Valls en Tartana, i després l'empresa ha anat creixent, òbviament, i el Gremi d'Hostaleria li ha volgut reconèixer la labor, sobretot en alguns moments en què també el servei de Rodalia s'ha mostrat no sempre eficaç en el trasllat de molts grups de turistes a la capital barcelonina o a l'aeroport, i també va rebre el guardó d'amic predilecte del Gremi d'Hostaleria, Lucrecia, molt vinculada a Sitges des de fa molts anys, amb moltes iniciatives i també molta empenta personal. Lucrecia, que es va mostrar no només emocionada, sinó entusiasmada, i per això, ja ho ha dit ben clar, venia a llegir un text per no descuidar-se'n d'agrair res a ningú.
Moltíssimes gràcies a tothom. He de dir que estic molt emocionada, realment, i per això vull llegir. Bona nit a tots. Estimats amics, és un gran honor haver rebut aquest reconeixement d'amic predilecte del Gremi d'Hostaleria de Sitges. Fa molt de temps vaig arribar a Sitges i em vaig enamorar al moment en sentir aquest aroma del mar al passejar per aquest meravellós passeig marítim, veure l'estil arquitectònic dels indians que ha crescut en aquesta vila i saber que l'origen del millor ron està aquí. A part, la gent és encantadora i molt hospitalària. A banda, vaig poder portar la meva estimada Caritat del Cobre des de Miami a l'església del Vinyet per poder estar més a prop d'ella per les meves oracions. Per tot això, vaig decidir venir a viure a Sitges amb la meva família i fins i tot, com ben has dit, el meu fill juga a la Blanca Subur. I en tot moment, en neix fer coses per donar suport a la gent de Sitges, especialment a la que comporta l'hostaleria, ja que a ella està vinculada una gran família que estimo molt i molt i que sempre m'ha acollit com és la família Matas. Moltes gràcies i un enorme petó de xocolata per tothom.
Onze i 18 minuts, Lucrecia, ahir en la celebració del sopar de la Gremiat. Com els comentàvem, les empreses de la família Rovira Martín, el restaurant El Mascarón, i de la família Hernández, el restaurant Magoa, varen rebre el reconeixement a la tradició familiar per portar més de 25 anys en el servei. 25 justos, tots dos restaurants varen néixer l'any 1989. I es varen entregar, per altra banda, els diplomes als tres primers classificats en la tercera edició del Sitges Tapa Tapa. Per una banda, el Premi del Jurat Popular en tercera posició per l'especialitat que va oferir el restaurant bar Casa Hidalgo, en segona posició el restaurant bar Los Vikingos i en primera posició el bar El Cable. El Cable que va repetir la primera posició en la categoria del Premi del Jurat, en segona posició el bar La Guineu i en tercera posició el restaurant La Incidència del Factor Vi. I el gruix del sopar de la Gremiat, com sempre, se l'enduen els discursos, per una banda, de Joan Anton Matas, el president del Gremi d'Hostaleria, i de l'alcalde de Sitges, Miquel Forns. En aquest cas, complementats per la intervenció de Marian Muro, per la directora general de Turisme del Govern de la Generalitat. Joan Anton Matas, que va fer un bon balanç de la temporada, que va valorar molt positivament el paper que tant l'institució, ajuntament, com els cossos de seguretat han fet perquè els turistes no es vegin tan assetjats per petits furs, petites situacions d'alteració de la seguretat, que al final eren els hotels qui rebien les denúncies. Sembla ser que ha baixat molt, 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 molt el nombre de denúncies que s'han fet en els establiments per petits furs o per problemes de seguretat. Joan Anton Matas va parlar que havia estat, doncs, senzillament fantàstica aquesta aportació dels cossos de seguretat, però també el president del Gremi d'Hostaleria va parlar de l'aportació de sorra a les platges, va parlar de les platges, de la necessitat d'un projecte a llarg termini que vagi més enllà de les legislatures de l'alcalde de Torn i que veritablement hi hagi un posicionament comú de la classe política i també dels sitgetans a l'entorn d'un projecte que permeti estabilitzar les platges. També va fer referència a Joan Anton Matas a aquest popularíssim, o no popularíssim, però coeficient multiplicador de l'IBI, que va demanar que s'intenti rebaixar el màxim possible, perquè va fer referència, òbviament, que l'Ajuntament pot haver baixat el coeficient multiplicador, però, com que l'Estat ha pujat un 10% la base imposable, al final el rebut de l'IBI, doncs, difícilment s'abaixarà. Va demanar, per tant, a l'Ajuntament un esforç al president del Gremi d'Hostaleria i, fonamental en el discurs de Joan Anton Matas, aquest replantejament del pla d'usos, de tot el que significa poder posar sobre la taula com, quins locals, en quins llocs, de quina manera i quines han de ser les restriccions o les normes per poder possibilitar que es desenvolupi el negoci de l'hostaleria, el negoci del turisme, que és el model de Sitges fins que la convivència veïnal ho permeti. Joan Anton Matas, que va parlar que no es pot contraposar això del turisme de qualitat, que aquest terme del turisme de qualitat és un terme que cal superar, no parlar tant de models, que Sitges té un model establert ja des de fa a la vora de 150 anys i que aquest és un bon model, només cal polir aquelles coses que no agraden. El president del Gremi d'Hostaleria i el seu balanç, ara mateix.
Bé, en primer lloc, com molt bé ha dit l'amic Vicenç, farem una petita valoració de com ha anat la temporada, més que de temporada, com ha anat l'exercici, perquè afortunadament l'estacionalitat no és que estigui trencada a Sitges, però sí que cada vegada ens agrada més, perquè així ens ho permeten els nostres negocis parlar de que és tot l'exercici, que no pas solament parlar de temporada. Per tant, parlarem d'exercici sencer i podem dir, com molt bé ha dit abans el Toni Alemany amb el tema de restauració, els hotels també han seguit una miqueta la mateixa tendència, de que la restauració ha estat un any millor que el de l'any passat, el de l'any passat va ser millor que l'anterior, i també es constata, tant com amb el tema de la restauració, un fet molt important, i el fet important crec que potser més que la ocupació, que ja ho és per si, és la despesa mitjana per cada client, que lleugerament va pujant cada any. Això és una tendència que ja es porta des de fa un període de 3 anys, per tant, creiem que al fons vam tocar potser fa 3 o 4 anys, i des d'aleshores hi ha hagut una estabilitat i un creixement que bé, que n'estem tots contents, perquè creiem que és la tendència de que ha de vindre a partir d'ara endavant. També estic totalment d'acord amb el tema que comentava el Toni Alemany d'intentar dins el pla d'usos d'aquest any o refer el pla d'usos que tenim i intentar buscar o bé moratòries o bé una altra fórmula per intentar que els establiments no hi hagi aquesta proliferació d'establiments, molts d'ells de curta durada, perquè o desconeixen el mercat o s'encisen de la gent que veuen el cap de setmana a Sitges i no fan bé un estudi de mercat del que passa també entre setmanes, sobretot en mesos baixos. I això ja està comportant que hi hagi molts establiments que s'obren i es tanquen. No solament el mal que fan deixen de fer amb altres establiments, també moltes vegades deixen darrere remores importants de que cara al sector de la distribució i altre sector de Sitges es veuen perjudicats. Per tant, sí que està molt bé la nova llei que ha sortit d'apertura prèvia i comunicació prèvia per l'apertura, però potser hauríem d'intentar fer aquest mapa de mapa econòmic d'establiments que tenim a Sitges i veure quines zones estan saturades, sobresaturades i quines no, i quin tipus d'establiments creiem que fan falta. Sé que és molt feixuc, sé que és complicat, sé que no és fàcil, però bé, si fos fàcil no ho diríem perquè ja estaria fet. Per tant, val la pena que ho posem sobre la taula. Tot això que acabo de parlar ara del tema de les moratòries o possible o estudi no té res a veure amb una cosa, i potser aquí em notareu potser una miqueta, una actitud una miqueta més alçada, amb el tema tan parlat darrerament aquí a Sitges sobre el model turístic. És un tema que s'està parlant aquí a Sitges darrerament i crec que ens està fent molt mal. No s'ha de parlar de model turístic a Sitges. Es creu, quan hi ha un problema sobre la taula, ja el primer que es posa en dubte si el model que tenim és el bo o no és el bo. Sitges, des de finals del 1800, tenim el mateix model. És un model que porta més de 150 anys treballant, per tant, no deu estar tan malament quan és un model que està envejat per moltíssima gent, o sigui, totes les destinacions turístiques, quan dius ets de Sitges, i això es deu passar amb tots, cada vegada dius de Sitges, o vosaltres sí que teniu sort, és envejat per totes les destinacions turístiques. És un model plenament vigent perquè tenim tot tipus de client que pot tindre una destinació turística, amb major o menor quantia, però els tenim tots els clients. Per tant, tenim client de congressos, tenim vacacionals, tenim de cap de setmana, tenim de visitant de dia, tenim residencial, ho tenim tot. Per tant, crec que hauríem d'esborrar aquesta paraula de model turístic de Sitges, deixar-ho per sentat que tenim el model que tenim, i aquest model és el que hem de continuar confiant i perseverant amb ell. Això no vol dir que aquest model sigui perfecte, no ho és, i que provoqui certes incomoditats i certes molèsties a determinats sectors o a determinats veïns en determinades ocasions. És cert, tota activitat econòmica, i m'ho he sentit més d'una vegada, tota activitat econòmica produeix molèsties. Vull dir, un supermercat diu, no produeix molèsties. Doncs sí, també en produeix perquè hi ha càrrega i descàrrega en determinades hores que molesten els veïns. Per tant, de per si tot el que és activitat econòmica és molesta. Per tant, a partir d'aquí el que hem d'intentar és que aquest equilibri, que tantes vegades en parlem i és tan difícil d'equilibrar on està, què pesa més a la balança, d'intentar que l'equilibri aquest entre la societat i l'activitat econòmica sigui equilibrat, valgui la redundància, i a partir d'aquí intentar buscar solucions amb els problemes que tenim de molèsties als veïns. Hi ha molèsties molt diferents. El fons de totes les molèsties és el mateix, és el soroll, és l'activitat econòmica que produeix cert aldarulls, però la problemàtica no és la mateixa en cap en molts pocs dels casos és la mateixa problemàtica. Per tant, no estem gens d'acord en que es posi tot en una mateixa bossa i d'aquí s'hagi de començar a buscar un problema global sobre la problemàtica que tenim, sinó que nosaltres, i així ho vam proposar ja, que s'ha de mirar carrer per carrer s'ha de mirar establiment per establiment i veure quines són les molèsties que ocasiona cada un i buscar-hi la solució, que són moltes, molts establiments aquests tenen solucions molt, però que molt senzilles de solucionar. A vegades són simples mals entesos, vull dir, i manca de comunicació. Per tant, creiem que, per un costat, no creiem responsable que es posi sobre la taula una altra vegada el model aquest, perquè pot donar veu a determinats col·lectius de que no viuen del sector i es poden fer forts amb aquest tema. No creiem que sigui bo. Estem jugant, o podríem estar jugant amb el futur de generacions si es vol intentar canviar aquest model, perquè, clar, model o turístic o residencial. Bé, vull dir, què aporta el residencial? De què viuríem, Sitges, en aquest moment? Vull dir, no tenim una altra opció, i a més és la bona i és l'envejada per tirar endavant. Per tant, jo pregaria que amb aquest tema fóssim molt curosos tots, fóssim molt curosos, perquè no sabem com pot desenvolupar-se el tema aquest. Per tant, jo crec que aquí el que hem de fer és reconduir-ho i intentar buscar les solucions que són, i el diàleg és el millor pont que hi ha per buscar solucions, i creiem, i vegem, estem convençuts que es trobarà solucions, si no per tot, per un gran nombre d'establiments i de veïns que tenen la problemàtica aquesta dels sorolls. L'any passat també, amb aquest sopar, també parlàvem de diversos temes més generals de Sitges, com poden ser el tema platges, el tema oci nocturn, seguretat, horaris. Bé, el tema platges, és amb el que em referia potser una miqueta més a fons, és cabdal per nosaltres. Vull dir, la platja per Sitges, a part del sol, si ens treuen el sol i després un dia ens treuen la platja ja no la tenim, però si un dia ens treuen el sol, aleshores sí que seria un desastre, perquè Sitges ficat 4 quilòmetres dins de la costa, amb el bonic que és, no seria el mateix. Per tant, les platges són molt necessàries. Són molt necessàries i creiem que s'ha de buscar una solució definitiva, s'ha de buscar una solució, si no definitiva al 100%, sinó també buscar l'equilibri que sigui sostenible i que sigui durable. I crec que amb això, amb aquest tema, hi hauria d'haver-hi no solament un pacte de legislatura, sinó un pacte de tots, que toqui qui toqui en aquell moment, se segueixi un full de ruta, perquè si unes converses encetades, si és que es produeix el canvi o no es produeix el canvi, no puguin quedar tancades per manca de diàleg o per tindre un altre discurs diferent. Les platges de Sitges són importantíssimes, importantíssimes pel sector. L'oci nocturn, bé, m'he referit abans com a un problema, però és un problema, però també ha sigut un actiu, i és un actiu encara molt important per Sitges. Ha sigut un actiu perquè Sitges, part o molta part del que es deu gràcies a l'oci, i sobretot a l'oci nocturn. Per tant, s'ha de buscar una altra vegada l'equilibri. Aquí la desgràcia, podríem dir, que tenim és que no hi ha massa llocs per poder encabir tot el que és l'oci de Sitges en un lloc que no molesti, i el tenim molt desperdigat per Sitges, i és per això que es produeix totes aquestes molèsties. Però bé, l'oci nocturn és un actiu que tenim i l'hem de continuar cultivant, però cultivant-lo sense que hi hagi molèsties, o si no, buscant l'equilibri aquest de les molèsties. En tema de seguretat, que l'any passat es va posar sobre la taula de l'inseguretat, però inseguretat tampoc, vull dir, problemes que hi havia hagut puntuals de seguretat, hem de dir que s'ha trobat una millora molt gran amb tots els aspectes de seguretat, tant de furts com de baralles, com de robatoris als cotxes. La veritat és que hi ha hagut una actuació conjuntament per part de la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, amb la que ha donat un resultat fantàstic, i s'ha notat. Els hotels han tingut molt menys denúncies de les que havien tingut cada any. Per tant, crec que aquí s'ha encetat una línia molt bona, i la veritat és que val la pena. En quant a horaris, bé, els horaris estan lligats en contradicció també horaris nocturns, vull dir, amb el que deia abans, d'intentar conciliar el descans dels veïns amb els horaris dels establiments. Però també hi ha una cosa que crec que hauríem de tenir en compte, és que moltes vegades, no sempre, però moltes vegades, els principals aldarulls i el soroll es produeix al tancament de l'establiment. és normal, bé, si hi ha 30, 40, 100, les persones que estiguin als establiments i n'hi ha un al costat de l'altre, si es tanquen tots al mateix temps, és normal que al posar al carrer tanta gent, bé, tots ho han fet, vull dir, tots quan hem sortit alguna nit, quan érem més joves, inclús ara, doncs sempre la veu la tenim més pujadeta de to, i això és el que fa que surtin aquests problemes. Jo no dic que sigui la millor solució un horari escalonat de que la gent pugui anar sortint al carrer esponjadament, i que és complicat perquè segur que comportaria altres tipus de problemes, però bé, s'hauria de buscar algun tipus de solució, perquè estem convençuts de que molta part del problema d'aquest és la gent quan està al carrer. Quan la gent està dins l'establiment no hi és, i amb això no ha ajudat gens a la llei del tabac. La llei del tabac el que ha fet ha estat, bueno, som mediterranis, ens agrada estar al carrer, i el que fa és que la gent surti a fumar la cigarreta o acabar-se la copa a fora del carrer, i són carrers estrets, són carrers que són tubos, doncs bé, per poc que parlem, molestem. Després també, amb el tema que vam tocar l'any passat, el tema de la taxa turística, i amb aquest aspecte hem de dir que nosaltres des d'aquí Sitges, i això ja ho sap molt bé la directora general també, des del començament mai ens vam oposar a la taxa turística, sinó tot el contrari, i l'alcalde també sap que més una vegada, abans que s'implantés la taxa turística, havíem estat parlant d'implantar Sitges una taxa turística global, de tots els que tenen activitat econòmica a Sitges, per promocionar la destinació. Per tant, i el resultat és bo. El resultat, almenys aquí Sitges, sé, i així ens costa, i la directora ho sap millor que jo, que hi ha altres destinacions que sí que té influència la taxa turística per un problema d'ajust o de costos, de mercat que tenen, però nosaltres en aquest cas podem dir que no ens ha afectat i no tenim cap problema, o no hem tingut cap problema significatiu amb cap establiment pel tema de la taxa turística. També vam tocar l'any passat el tema de l'IBI. És veritat que vam arribar a acords amb l'administració, amb l'Ajuntament, i es van aconseguir unes reduccions. Bé, aquest any s'ha reduït per un costat el coeficient d'implantació, però com que per un altre costat ens han d'incrementar un 10%, resulta que puja, o sigui, el rebut final serà més car que l'any passat, tot i que es baixa el coeficient, resulta que pagarem més que no pas l'any passat. Per tant, és un sinó que hem de mirar aviam si les arques municipals milloren, i l'any que ve doncs pot baixar més el coeficient, comptant amb que s'ha de pujar el 10% aquest per un altre costat, hauríem de baixar el coeficient aquest. I potser ja canviant una miqueta i deixant Sitges el tema local, avui tenim el diputat aquí, també tenim el gerent de l'agència de la Diputació de Turisme de la Diputació de Barcelona. Estan engegant un programa molt, molt, molt engrescador. Vull dir, tots ens heu sentit moltes vegades el que sempre reclamàvem, de que hi havia masses esglaons, masses esglaons per la promoció final, de que hi havia massa gens que es dedicaven a lo mateix. I posàvem exemples, per exemple, per promocionar turisme, començant des de Madrid fins a acabar a l'Agència de Turisme de Sitges, igual hi havia 5 administracions entremig, entre Consell Comarcal, Diputació, Turisme de Barcelona, o sigui, 5 o 6 esglaons. L'estructura, tot això es feixuga, i molta part d'aquest pressupost es diluïa amb estructura i quedava poc al final. El programa aquest engrescador que estan preparant és començar a caminar junts amb un sol programa i amb un sol producte, amb diversos productes, però amb un sol programa, amb el programa que es diu Barcelona és molt més, la Diputació de Barcelona, l'àrea de turisme, i Turisme de Barcelona, Barcelona Capital. Em consta que els hi ha costat molt, moltes negociacions, molta temps d'intentar convèncer i llimar possibles mals entesos, no? Vull dir, problemes que podien sortir pel camí o recels que podien sorgir, i això em consta que es posarà en marxa molt aviat, i crec que és molt bo, és molt bo. I quan deia això de les duplicitats, suposo que aquí també hi arribarà algun dia, i ara ens hi trobem, per exemple, amb convenció un buró de la Generalitat, convenció un buró de Turisme de Barcelona, de la Diputació, i convenció un buró de Barcelona i convenció un buró de Sitges, tot i que el de Sitges no forma part del de Barcelona, excepte algun establiment, però ja hi ha 3 convencions burons dins, per exemple, amb el turisme, doncs 3/4 del mateix també. tenim enoturisme de la Generalitat, enoturisme de la Diputació i enoturisme del Penedès. Vull dir, crec que val la pena de que tot això es vagi intentant a poc a poc i que hi hagi una sola veu i que hi hagi un sol destinatari i els recursos es puguin aplicar no solament amb estructures, sinó que es puguin anar aplicant i evitar i ja per acabar dues coses més. Una, bueno, felicitar-nos, suposo que l'alcalde ens ho dirà després, per l'apertura d'un nou paquet turístic o producte turístic que tindrem molt aviat, com són els museus, després d'uns anys que han estat tancats per reforma. Ens consta que han fet una obra modèlica i que tindrem uns museus que serà un producte molt bo, molt vàlid i molt actual. Per tant, ens hem de felicitar. I ja per acabar, haureu vist també que a les taules tots tenim un lletreret amb un codi QR. Això és una companyia de que col·labora amb el gremi i el que es fa és aquests senyors avui han comprat totes les emissions de CO2 que hem ocasionat nosaltres amb aquest sopar, tant amb els desplaçaments que hem fet venint, amb el personal, amb les cuines, en fi, totes les emissions que les han calculat mitjançant unes taules que ja tenen ells, que, bueno, que a través del gremi us podrem ensenyar algun dia, el que han fet ha sigut comprar aquestes emissions i pagar-les amb una fundació que es dedica a utilitzar la biomassa en comptes dels carburants minerals. Per tant, que ja recupera una fundació de Sud-amèrica, que a més és una ONG, que a més compra ambulàncies pels hospitals i per la gent que més necessita d'aquell país. Us ho dic perquè al gremi estem en aquesta línia també. Dins la bosseta aquesta que teniu avui ja veureu informació d'aquesta companyia. Crec que és un dels camins de que hem d'anar tirant d'ara endavant, intentar compensar una miqueta els bons moments que tenim al sector, l'únic sector que hi ha a Espanya, a Catalunya en aquests moments, que és el sector turístic, el sector important, doncs també posar nosaltres el nostre granet de sorra, com fèiem nosaltres amb els convidats, amb els guardonats, el nostre granet de sorra amb aquesta línia. Ja sols em queda felicitar els guardonats d'aquesta nit, les empreses que compleixen anys avui i tots els guardonats que segur, si no estarien aquí, ho tenen molt, molt merescut. Moltes gràcies, bona nit i bones festes.
Aquest és el balanç que feia Joan Anton Mates de com ha anat l'any i les peticions, o com a mínim els temes que a hores d'ara hi ha sobre la taula en la relació, en les negociacions entre Gremi d'Hostaleria i les institucions. I si algú vol anar al web al qual feia referència al final el president del Gremi d'Hostaleria, aquesta empresa que calcula el consum de CO2 i compensa de forma senzilla les emissions de carboni de qualsevol empresa, el web és www.clean-co2.com. Així de senzill, www.cleanclean-co2.com. El torn després per la directora general de Turisme, la senyora Mariam Muro, una dona de verb molt, molt expansiu, molt, molt contundent, fent referència, vaja, va fer una certa analogia a l'inici de la legislatura del mandat a la Generalitat quan va anar de viatge a Nova York i allí els responsables del turisme de la ciutat li van dir que el secret del per què Nova York estava sempre plena és que proposaven activitats d'una forma continuada. Va fer l'analogia Mariam Muro precisament amb aquesta frase que li deixaren a Nova York i el que està fent Sitges gairebé durant tot l'any. Una activitat continuada, activitats continuades que permetin la visita de tots aquells que tenen interès precisament en això, en passar-s'ho bé a la destinació on vagin. Mariam Muro va assenyalar que Sitges està fent molt bé les coses i va assenyalar també que en el context català continua sent una de les destinacions de referència. És la directora general de Turisme.
En primer lloc estic una mica preocupada. Ja he dit a l'alcalde que estava preocupada perquè crec que després de la Lucrècia sóc la segona dona que puja aquí. I clar, un lloc com Sitges, tan modern, tan avançat, tan progressista, jo la veritat estic molt contenta, ara més contenta encara que li hagin donat el Premi a la Lucrècia, més que merescut, però la veritat és que a veure si us ho fem mirar una mica, això, si és alcalde, eh? Jo m'he quedat una mica preocupada avui, aquesta nit, eh? Bé, ja intentant ser una mica més formal, en primer lloc, gràcies per convidar-me avui a participar amb vosaltres, no?, d'aquesta festa del Gremi d'Hostaleria i del Club de Tast. Enhorabona a tots els guardonats i que és important que es premiï i que es reconeixi la tasca de les persones que contribueixen, no?, a professionalitzar i a posar un destí com Sitges, no?, en el paradigma de la qualitat. Jo quan el senyor Antoni Rafecas deia no, és que no feia falta que a mi em fessin aquest guardó, no? Jo ja em sento reconegut per la tasca i la contribució que he fet a Sitges. Doncs jo no estic d'acord, és important reconèixer la tasca ben feta. És important dir-li a una persona que ha fet bé el seu treball, que ha contribuït, però és més important amb l'exemple, no?, i l'estímul i la motivació que representa per tota la resta. Per tant, està molt bé reconèixer la tasca ben feta. La veritat, felicitar també, no?, el Gremi d'Hostaleria, el Club de Tas, no?, per el treball fet, per una aposta per la professionalitat, no?, per la professionalització dels treballadors, per la difusió de la qualitat, de la cultura de la qualitat en el treball, d'aquesta defensa dels interessos del sector, que és necessària. Jo vinc d'una patronal i sé el que és el treball de l'associacionisme. També, doncs, per treballar per la competitivitat, no?, la competitivitat del sector. I aquests trets que jo he dit d'alguna manera, doncs jo també són uns trets que intento amb el dia a dia, amb la meva activitat a la Direcció General de Turisme i a l'Agència Catalana de Turisme, doncs, pues, aplicar. És cert que realment hem intentat, espero que s'hagi notat una mica, no?, aquests 4 anys, doncs, aproximar-nos al sector. Era important, jo quan venia del sector privat sempre deia una mica que no sabia què feia l'administració. I deia, bueno, no pot ser que tu no sàpigues què fa l'administració. Sabíem que feia coses i que feia coses ben fetes, perquè és veritat, però sempre trobaves a faltar aquella comunicació de dir, bueno, què estem fent? Perquè a priori sempre penses que no fa res. Aleshores és important també aproximar-te, a tocar de peus a terra i explicar una mica el que fas. Estar al costat del sector. Això jo he tingut una obsessió des del primer dia que vaig integrar-me dintre de tot l'equip de la Direcció General de Turisme, no?, d'estar amb el sector. Hem fet una taula del turisme que està participada per el sector, hem implantat un impost turístic, és cert, gràcies a la col·laboració del sector, però crec que és l'únic impost que hi ha a Espanya que participa directament amb la seva destinació al sector privat. No hi ha cap altre impost que el sector privat digui on tenen que anar els diners. I en aquest cas, sí, hi ha una comissió del Fons per al Foment del Turisme amb representació del sector privat que decideix a quins projectes es té que destinar els diners que es recapten. S'ha fet una taula de no turisme, que és veritat. Jo quan sentia el senyor Matas, no?, parlant de que hi ha, doncs, l'enoturisme del Penedès, l'enoturisme, és veritat, però jo crec que la tasca de l'administració i de la Direcció de Turisme és intentar aglutinar sota una marca, que és la marca de Catalunya, tot l'enoturisme que tenim, un enoturisme que teníem fa molt de temps, però que ningú havia posat en valor. I ara ja estem davant d'un pla d'acció que comença aquest any en tots els mercats internacionals i per primera vegada, i això ho podeu veure vosaltres, quan viatgeu ja per Catalunya, està senyalitzada totes les DOs. En aquests moments, qualsevol turista que vingui a Catalunya, quan entri a territori del vi, tindrà un planell molt gran que està a la carretera que li dirà a la DO on està. Bueno, és començar a fer camí, no?, amb aquells recursos que tenim, a poc a poc i amb la col·laboració de totes les institucions. Quan parlaves de la temporada, avui precisament, jo he tingut una reunió aquesta tarda amb el conseller que estaven despatxant una mica, doncs, com tanquem l'any, no?, des d'una perspectiva turística. I tot i que és molt difícil ser molt generalista amb les dades, perquè Sitges, Barcelona, Costa Daurada, no és la realitat real de tota Catalunya. Catalunya té llocs de l'interior i té altres llocs on el turisme s'està desenvolupant i és encara un sector emergent, no madur. Per tant, el comportament és diferent. Però sí que és cert que portem 4 anys consecutius creixent, creixent en nombre de turistes, que és important, però també és més important, estem creixent amb la despesa, ens estem adreçant a un turisme que té, bueno, més segmentat, sabem on anem, què és el que vol, però el que és molt, molt important, quan parlava el senyor Matas de que l'increment de la despesa mitjana, això és perquè les coses es fan bé i perquè s'està oferint un producte de qualitat que té un cost i que hi ha un segment que ho vol pagar. Això és senzill, és això. I realment és el que ens fa que nosaltres ens anem posicionant. Tancarem un bon any, tancarem un any bo, un any bo, amb un increment del 6% de turisme internacional, un 5% aproximadament de nacional i un 8 o 9% dels propis dels catalans, un bon any. Però a mi les dades mai m'han afectat molt i no m'han enlluernat mai. Des de sempre penso que el treball és el dia a dia, que arribar aquí és molt fàcil, però és molt difícil, però baixar ho pots fer en un dia i que per tant requereix una constància, una aposta per la qualitat, pensar clarament què és el que vol el client i no pensar el que jo tinc, sinó què és el que ell vol. I aquest canvi és molt important per intentar arribar a assolir uns objectius. Clar, estic aquí a Sitges, que jo li deia abans a la taula, no?, que a mi m'agrada molt, jo vinc molt a Sitges perquè les meves amigues del col·legi totes estan a Sitges i a mi m'agrada molt i la veritat és que jo estaria aquí a Sitges, per dir-ho d'alguna manera. I és un destí que heu fet bé les coses i és veritat. I quan la gent treballa bé i fa bé les coses també es té que dir. A vegades tenim una certa tendència, no?, a ser molt crítics amb nosaltres mateixos i no tenim que ser. Jo quan vaig a les reunions a Madrid, a les que tinc amb tots els directors generals de totes les comunitats autònomes, sempre em diuen el mateix. Però bueno, què feis els catalans, que sempre sois los líderes? I jo sempre els digo, pues currar mucho, currar mucho. I al final les coses no són fruit de la casualitat. A vegades pensem que és suerte, no, no. No, la sort la tens una vegada a la vida, dos. Quan una destinació és líder any rere any, quan un municipi com Sitges està consolidat i té aquest valor afegit, és perquè es fa una feina, perquè hi ha empresaris que s'han sacrificat, perquè hi ha gent que ha destinat la seva vida per un negoci, perquè hi ha una administració que ha cooperat, i per tant tot això és un cúmul de circumstàncies que dona lloc a un èxit que en aquest cas és Sitges. Si bé és cert que ho heu fet molt bé, teniu una multiplicitat de recursos que heu sabut fer uns bons productes turístics, del recurs al producte hi ha un camí, no és el mateix tenir una font que fer d'aquella font un paquet turístic, fer un dinar i fer una visita cultural, ho heu fet bé, i també sou un municipi viu. Jo veia totes les activitats que fèieu durant en el curs de l'any, no? El Festival Internacional de Cinema, el Corpus Christi amb totes les catifes de flors, la Festa del Carnestoltes, i pensava, ja me'n recordava d'una experiència que jo vaig tenir quan vaig estar anomenada l'any d'estar anomenada directora de turisme, que vaig participar en un viatge que va fer el president Mas a Nova York. I jo vaig insistir molt que volia una reunió amb el responsable de la promoció de Nova York. El senyor Vila estava en aquella reunió. I a mi em va cridar molt l'atenció, perquè quan parlaves amb aquella gent i li preguntaves, no, bueno, i l'èxit de Nova York, què feu, com ho feu, etcètera i tal. I jo recordo una frase que l'aplico molt i la penso molt, moltes vegades, que em va dir, és que nosaltres intentem sempre que cada dia passi quelcom a Nova York. O sigui, Nova York té que ser una ciutat viva. I intentem que els 365 dies de la setmana passi alguna cosa que sigui atractiva. I jo vaig pensar, doncs té raó, si tens raó, tu vas a Nova York qualsevol setmana de l'any i passa alguna cosa. No saps a quin barri, no saps on, no saps de quin segment, no saps de quina matèria, però sempre passen coses. I vosaltres també heu fet que passin coses a Sitges, i això és un pol d'atracció. Això i la gastronomia, la restauració, tenim una oferta de restauració excel·lent. I amb productes arrelats a la terra, amb productes de proximitat, i això pues, fa el que un municipi es diferenci dels altres. Jo només vull dir que us encoratjo a seguir amb aquest camí i que problemes hi ha, diferències hi ha, i que efectivament sempre es pot millorar. Però home, jo us tinc que felicitar pel treball que feu, perquè ho feu molt bé. és que ho feu molt bé, treballeu bé i teniu una destinació doncs, que té uns índexs de valoració molt alts, amb uns nivells de reiteració per part dels clients, dels consumidors que venen molt elevat i per tant estem en la línia de continuar així sempre apostant per la millora i per la qualitat. Per tot això, moltes gràcies. Felicitar una altra vegada, reiterar les meves felicitacions a tots els guardonats i també donar la benvinguda al director, que estic segura que aquí tindrà una bona etapa de la seva vida. Gràcies i bon Nadal.
Marianne Muro, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. El secret, currar mucho, com va dir a Madrid els altres companys directors generals de turisme. I ens queda el discurs de l'alcalde de Sitges, Miquel Forns. Bàsicament entenem que la síntesi del discurs és com conciliar el que és hores d'ara el principal actiu econòmic de Sitges, que és la indústria turística, amb la necessitat que convisqui amb els veïns. L'alcalde que va dir que de cap manera, per exemple, és una de les moltes coses que va dir en el seu discurs, de cap manera contempla ell ni el govern que l'oci nocturn de Sitges s'hagi de desplaçar del casc urbà, s'hagi de resituar en un altre lloc que no sigui on és ara. Va parlar també de, i va reconèixer, que la institució com a institució no ha obrat amb la suficient rapidesa, celeritat, flexibilitat, contundència davant de determinades infraccions a la norma, i que alguns establiments han aprofitat precisament aquestes mancances de l'administració per incomplir la norma i continuar l'activitat. És, com els dèiem, alguns dels serrells d'un discurs que es va centrar molt, sobretot, en demanar al sector, en demanar al gremi d'hostaleria que aquesta defensa que en fa en les reunions de l'activitat turística i de la necessitat que Sitges continuï apostant per al turisme es faci més evident de manera pública. L'alcalde va apostar per l'agència de turisme, va fer referència, però, a que la nova normativa estatal pot suposar que en algun moment organismes com l'Agència de Turisme, organismes que en la seva gènesi hi ha la combinació públic-privada i que no formen part directament de l'estructura de l'Ajuntament, hagin de tancar. Però en qualsevol cas, l'alcalde assegura que tot allò que fa referència a la promoció turística ha de tenir, sigui en l'òrbita municipal, sigui en l'òrbita extramunicipal o participada pel municipi, un paper evidentíssim, i més en el cas de Sitges, i que Sitges continuarà apostant i que el govern de Sitges continuarà apostant per la inversió en la promoció turística. I l'alcalde també va fer referència a la publicació d'aquesta llista d'establiments, aquesta publicació que va aparèixer a l'Eco aquest passat cap de setmana, i hem d'entendre per les seves paraules que l'alcalde no li va agradar gens que un document de treball, un document que estava, vaja, senzillament sobre la taula, però que en cap moment havia avançat en el seu plantejament, arribés a la llum pública d'aquesta manera. Alguns dels titulars d'un discurs llarg que Miquel Forns va fer servir per fer balanç d'aquest 2014 i per apuntar uns quants ítems de cara al 2015, que ja s'acosta.
El sector de la restauració, el sector dels serveis, es construeix a partir de la qualitat i d'un bon servei, com el seu nom diu. I aquestes són dues premisses que també dignifiquen i també posicionen el conjunt de la nostra marca Sitges com a destinació. Per tant, moltíssimes felicitats i moltes gràcies per contribuir a aquest bé col·lectiu. Que en aquest mandat, precisament, entre, per dir una xifra només, d'entrada, en aquest mandat, entre rehabilitacions, per exemple, i edificis de nova planta, doncs l'altre dia li recordàvem al president Mas en la seva visita a Sitges aquest passat divendres, s'havien obert o havien reiniciat el seu funcionament 12 establiments hotelers en els últims 3 anys, tot i les dificultats en aquest mandat. També voldria donar-vos particularment les gràcies a la deferència que heu tingut un any més doncs, per convidar-me a acompanyar-vos aquesta nit i poder, entre tots, doncs, a part dels reconeixements, fer balanç, com deia el president, de l'exercici que ja acaba i escalfar motors per l'exercici que falta poc per començar. Els nivells d'ocupació doncs, d'aquest exercici, així com dels immediatament anteriors, no ens donen uns resultats negatius a Sitges. Però també és veritat que no són els que desitjaríem. Els comptes de resultats de les vostres empreses i la creació i manteniment de llocs de treball en l'economia turística de serveis i el preu mitjà té encara molt camí per créixer. Tenim bases prou sòlides, bases prou sòlides com a destinació turística internacional i de qualitat. Però també tenim alguns gaps que crec que necessiten que els analitzem i que prenguem algunes decisions importants. Quan va començar aquesta legislatura, com a govern ens vam proposar, i ho vam recollir així en el pla de mandat 2011-2015, que situaríem o que volíem situar el turisme com a motor del renaixement de Sitges. I bàsicament això ho plantejàvem de dues maneres, o dues coses. Potenciar, dèiem, i reorientar el turisme. Com fer-ho? Doncs fer-ho en allò que fes falta, en allò que fos estratègic pel municipi. És una difícil tasca que volíem i que volem fer amb tots vosaltres, amb el sector privat, però també amb la ciutadania de Sitges. Perquè sempre hem entès, com un pilar fonamental també de la nostra acció de govern, que la participació formava part d'aquesta manera de fer. Diàleg, consens, sempre que fos possible, i sobretot, i ho aniré repetint molt aquesta nit, responsabilitat compartida. Deixeu-me, doncs, que la meva modèstia com a representant del govern també faci balanç d'aquests dos objectius, potenciar i reorientar el turisme. Comencem pel primer, potenciar. Dotar de més força el turisme passa per més i millor promoció. Sense cap mena de dubte, la pròpia promoció que exerciu des dels vostres establiments és molt necessària. Però també ho és tant o més la que sorgeix del col·lectiu, de tots, la que ens posiciona com a destinació en el seu global. Aquesta ha estat una responsabilitat de tots, del sector públic i del sector privat. I ho hem fet a través del principal instrument que tenim en aquest moment en el municipi i que no és altre que una empresa pública amb representació privada que es diu Turisme de Sitges, Agència de Promoció. És un instrument útil, però ha tingut un gran escull, que ha estat el seu elevat endeutament. Qualsevol política de promoció turística que hem volgut fer a nivell municipal ha topat amb la severa legislació espanyola actual sobre gestió dels ens autònoms de l'administració que es troben en una situació insostenible a nivell financer, que és la situació que ha patit la nostra agència. Més de 700.000 euros de deute de l'agència, amb un pressupost que enguany per primera vegada passa el 500.000, per una gestió doncs, que com a mínim és discutible, ha hipotecat moltíssimes de les possibilitats que hem tingut per invertir en promoció turística aquests darrers 3 anys. Però malgrat això, hem fet promoció. I s'ha fet molt amb pocs recursos, gràcies sobretot a l'equip de professionals que la gestiona, gràcies a les grans dosis d'imaginació i de propostes i gràcies també a tots vosaltres. Recordo que a principis del mandat, ja en les primeres trobades amb tots vosaltres, se'ns reclamava que féssim el possible per liquidar aquest deute tan elevat. Sempre, això sí, des de l'aportació pública. Les asfixiants finances de l'Ajuntament no ho van permetre els primers anys, ho sabeu. Però també us haig de dir que en el passat ple municipal, del passat 24 de novembre, vam aprovar saldar de cop els últims 426.000 euros del deute pendent. Una liquidació que ha deixat el deute de l'agència 100% cancel·lat amb aportacions públiques. Per fi, hem cancel·lat el deute. El deute s'ha pagat perquè compartim plenament el criteri que aquest deute era un gep massa gros per la promoció turística i que calia arreglar-ho, però també perquè ens hi vam comprometre, personalment i com a govern, a les distintes sessions en el Consell d'Administració de l'agència. Però l'agència en aquest moment té encara dos hàndicaps més seriosos que crec que caldrà abordar en els propers mesos, referents fins i tot a la seva continuïtat, a la seva existència. Un primer és que és la idea pròpia de l'agència quan es va crear, amb la idea que el sector privat s'impliqués econòmicament en la promoció de la destinació, en un propòsit de finançament més o menys a parts iguals. Aquí també hi ha camí per recórrer perquè tot i la reversió de la taxa turística encara no hem aconseguit aquest objectiu. Però l'altre hàndicap important, i aquest ja no és només qüestió nostra, és l'actual legislació. La legislació espanyola vigent imposa que tots aquests organismes autònoms dels ajuntaments o de l'administració local que no siguin sostenibles financerament i que no corresponguin a competències obligades municipals s'hauran de liquidar el 2015. La nostra agència es pot trobar en aquesta situació. Per tant, haurem d'emprendre una decisió clara al respecte. Personalment sóc de l'opinió que, malgrat ens veiéssim en l'hipotètic cas a dissoldre l'agència, haurà d'existir una estructura tècnica de l'administració pública municipal que es continuï ocupant de la promoció turística. Hi haurà d'existir també una participació del sector privat en aquesta promoció. Per tant, una estructura de regidoria amb consell participatiu o consell assessor podria ser una opció. Perquè defenso i defensem que en promoció turística cal participació, implicació i unitat d'acció. Però en qualsevol cas, jo crec que aquesta decisió serà la que haurà d'abordar probablement l'Ajuntament resultant de les eleccions municipals del proper maig de 2015. Passem al segon dels propòsits, reorientar. Com he dit, el govern de Sitges creu fermament amb el model de gestió pública fet a partir de la col·laboració públic-privada. Ho hem dit sempre. Som molt conscients que vosaltres, a partir de les inversions i de millorar la rendibilitat dels vostres negocis, també esteu millorant la competitivitat de Sitges com a destinació. I amb els vostres serveis creeu i manteniu llocs de treball i, per tant, la nostra responsabilitat primera és impulsar i cooperar amb la vostra activitat. En aquest sentit, l'Ajuntament en aquest mandat ha assumit el criteri compartit amb tots vosaltres que fora de la temporada estrictament de vacances calia programar, com ha dit i ha posat com a exemple la directora general, un calendari d'activitats, d'esdeveniments, de festivals que facilitin major ocupació i major facturació en hostaleria, restauració, comerç, oci nocturn i altres. Vosaltres sabeu perfectament que aquest criteri de vegades no és prou compartit per part dels veïns i les veïnes de Sitges, que busquen un municipi amb menys activitat fora de la temporada d'estiu, en podríem dir un Sitges més tranquil. Sabeu que l'Ajuntament hi ha apostat. Hi ha apostat perquè tenim la convicció que en aquests moments difícils aquest criteri és un element de generació d'activitat econòmica i de creació d'ocupació. És un model que hem defensat, però que necessita, si es vol mantenir, d'una defensa més enèrgica per part de tots. En posaré dos exemples. Un d'un esdeveniment relativament nou i un altre, diguem, d'una festivitat o esdeveniment molt més tradicional i, per tant, més antiga. La Gay Pride i el Carnaval. La Gay Pride, iniciada a l'anterior mandat municipal, aquest estiu, parlant d'ella, m'he comunicat amb molts de vosaltres, empresaris, sobre com anaven, precisament, parlant clar, els ingressos derivats d'aquesta activitat, de la Gay Pride que fem a Sitges. La majoria m'heu destacat que la Gay Pride és un esdeveniment que s'hauria de continuar fent pel retorn que suposa en ocupació i en facturació. De fet, situem al voltant de 3 milions d'euros l'impacte econòmic directe en el municipi aquells dies de la Gay Pride. Però, en canvi, hi ha molts veïns i veïnes de Sitges que en qüestionen els seus beneficis i, sobretot, la imatge que dona de Sitges. L'altre exemple, el Carnaval. La rua infantil de diumenge de Carnaval a les 12 del migdia. És obvi que avançant la rua infantil de la tarda, com vam fer l'any passat, al matí, al migdia, abans de dinar, s'ha afavorit que sobretot els restaurants fossin els més beneficiats. A part, òbviament, dels avantatges que han suposat també pels horaris familiars dels participants i el control de la seguretat de la festa. Doncs no tothom ho va veure així. Sobretot per part de les entitats que fan el Carnaval, sobretot per les entitats que són les protagonistes del Carnaval directament. En els dos casos que us acabo de posar com a exemple, l'Ajuntament assumeix directament el desgast que comporta aquestes decisions i el desgast que suposa que part dels veïns i entitats discrepin dels canvis. Però aquest plantejament i aquest manteniment d'aquesta postura necessita que també vosaltres ho reivindiqueu. Necessita que ho defenseu en públic, allò que també sosteniu en els debats que tenim als despatxos. Si no s'actua amb valentia i amb arguments, sobretot amb raons i amb arguments, insisteixo, es corre el perill que es plantegin alternatives econòmiques diferents al nostre poble, que molt em temo que ara mateix no existeixen, almenys de forma immediata, i per tant demano sobretot que us mulleu. Seguim en l'àmbit de la reorientació. Probablement el problema més important, i com s'ha dit aquesta nit, el problema més important que tenim actualment és la polèmica generada pel control dels sorolls, de l'ordre públic i de la via pública i, per tant, de la inspecció d'activitats de determinats establiments. Sempre he cregut que la solució al soroll, a l'ordre públic i a les activitats, no pot ser només normatiu o policial. Aquest problema també és una responsabilitat compartida entre Ajuntament, empresaris i veïns. És cert, i ho reconec, que l'administració no hem estat ni prou àgils ni prou expeditius en el control d'algunes activitats que estan causant molèsties continuades. Però no és menys cert també que el comportament d'alguns establiments no ha estat el que hauria de ser en aquests casos, incomplint allò que és obligat, utilitzant les limitacions burocràtiques i policials com a coartada. A més, aquí hauríem de comptar moltes més coses. El traspàs de locals a mans d'altres operadors, el qual s'ha utilitzat com un espai per nous incompliments, el trasllat d'activitats d'oci nocturn a altres carrers, nous fins ara, que han dut focus de lleure en indrets fins ara inèdits, també les conseqüències, com s'ha dit, de la llei del tabac, la proliferació de demanda de terrasses, l'aparició d'establiments de restauració efímers, com s'ha comentat el president del Club de Tast. Tindrem en compte doncs, aquesta proposta que ens feu quan tinguem el debat del pla d'usos sobre els establiments de restauració efímers o possibles moratoris que es puguin plantejar. També han aparegut també nous drets, fins fa molts anys no reconeguts. El dret al descans, el dret a la no contaminació acústica i també s'ha de dir, dosis de menys tolerància per part d'alguns ciutadans vers l'activitat turística, que també s'han de constatar a dia d'avui. I tot això està passant en un municipi programat urbanísticament des del 2006, ves per on, per ser un municipi eminentment residencial, no turístic, quan és la seva principal activitat econòmica. El 2006, quan el boom immobiliari era el pa de cada dia, els redactors i els recolzadors del Pla General van acceptar aquest condicionant. Ara, 8 anys més tard, quan el sector turístic és el que resisteix millor la crisi econòmica i social, aquest sector, lògicament, reclama l'espai que el Pla General no li va programar. Tot plegat, doncs, ens ha dut a situacions, en alguns casos, certament insostenibles. Vagi d'entrada que sóc de l'opinió que una vila de caràcter mediterrani com la nostra ha de tenir, pel consum intern dels propis sitgetans, però també pel consum dels que ens visiten, oferta d'oci nocturn. I oferta d'oci nocturn completament integrada en el seu nucli urbà principal. Això sí, degudament controlada i complint la normativa. I malgrat pugui tenir algun establiment fora del nucli, no comparteixo traslladar el conjunt de l'oci nocturn a l'exterior del centre urbà, i molt menys a les zones radials, i menys acceptable encara en un polígon. Un oci poligonero és molt perillós i ni li interessa Sitges, ni li fa cap servei, ni li fa cap falta. Deixeu-me dir que la situació complexa dels darrers anys tampoc és una situació generalitzada, ni nova, no és un debat nou. Per tant, cal tractar els casos particulars amb solucions també particulars, llevat de les que són objecte de la legalitat més estricta, com va ser el seu dia el tancament de l'Atlàntida. Si les solucions són particulars, no comparteixo tampoc gens ni mica que s'hagin fet públics els noms dels establiments que la plataforma Salvem Sitges creu que s'han d'inspeccionar. No és manera de treballar ni de compartir el problema. No es pot posar tothom en el mateix sac. Per la part que ens toca, quan se'n va lliurar per part de la plataforma una llista amb establiments, em vaig preocupar que el seu tractament no fos en una pròxima reunió oberta com es pretenia, sinó que es tractés amb la cautela, amb la restricció i amb la reserva d'ofici públic que correspon segons la llei. I aquest és el tractament que donarem a aquesta situació en els propers dies. Així procedirem. En aquesta línia, president, us agraeixo molt el gest i l'oferiment que heu fet des del gremi per mediar entre veïns i establiments. Perquè des del govern entenem que el tractament d'aquest assumpte és també una altra responsabilitat compartida que dèiem, i per això vam crear i convocar la taula per la qualitat i el civisme, on empresaris, veïns, tècnics, cossos policials i govern tractéssim la situació i trobéssim solucions pactades i de compromís que garanteixin un equilibri triple: activitat econòmica i manteniment de llocs de treball, oci nocturn i de lleure i descans dels veïns. I en aquest debat estem. Procedirem com pertoca, amb el control i l'aplicació de la normativa, però no farem ni tolerarem de cap manera un aquelarre públic immerescut de cap establiment. Acabo. Aquesta nit he escoltat el vostre balanç, he pres nota per l'agenda política, de les vostres peticions. Moltes les comparteixo, ja ho sabeu. Altres tenim punts de vista diferents. Però us asseguro que mantindrem el diàleg necessari des dels interessos legítims de tots nosaltres, de totes les parts, i sobretot mantindrem l'acció conjunta. Això és el principi de col·laboració públic-privada. En la promoció turística, en aquest mandat, l'Ajuntament ha tingut l'enorme dificultat, com hem dit, de la insuficiència financera. Ara, per sort, estem en el camí de la recuperació. Gràcies, sobretot, a l'esforç de tots, també del vostre. Aquest 2015 tindrem més diners per promoció turística, tant els provinents de l'Ajuntament, com així ho desitjo, els que ho fan via taxa turística. Invertim-los bé. Decidim junts, com ja ho fem. Decidim quins mercats emissors de turisme anem a buscar i els targets que volem, tenint en compte, sobretot, la diversa oferta que hi ha en el nostre municipi, que és molta. En quant a l'IBI, el nostre compromís, el compromís del govern, és continuar baixant-lo. En els propers dies hi haurà el ple municipal de desembre, on hi haurà el debat i la votació final del pressupost, on ja es fixarà quin tipus d'IBI tindrem per l'any vinent. Però la voluntat és abaixar-lo. Parlava d'inversió en promoció turística, però aquest 2015 també invertirem en allò que és directe, en allò que veu i gaudeix el visitant quan arriba a Sitges, quan trepitja i s'allotja a Sitges. L'oficina d'informació i recepció, la seguretat, com s'ha dit, la via pública, els parcs i jardins, la neteja, les platges, els museus, etc. Tenim molts punts forts, com és l'exemple del turisme d'empresa. Som la segona destinació a Catalunya en congressos i convencions després de Barcelona. Aprofitem-ho al màxim, com estem fent. I tindrem encara aquest 2015 noves fortaleses que en seran més ingredients com a destinació. Abans de Nadal, si tot va bé, inaugurarem per fi els museus, el Cau Ferrat, la Casa Rocamora i el Maricel de Mar. El turisme derivat dels estudis universitaris en arts escèniques de l'Institut of the Arts Barcelona també és un altre actiu. El nou pla de mobilitat que es posarà en marxa a tot el municipi. El projecte Sitges Municipi Cardioprotegit, pel qual ja us demano la vostra implicació en l'oferta de menús saludables i cardioprotegits en les vostres cartes. El projecte d'estabilització de les platges, que s'està negociant amb el Ministeri, ara mateix el regidor m'ho recordava, amb reunions fins i tot en cap de setmana. La reforma del passeig de la Ribera. La contínua lluita per assolir, per fi, un espai polivalent de manera estable per poder fer fires i esdeveniments. Per tot aquest treball conjunt, ens hem d'esforçar plegats, hem d'anar-hi a la mateixa vegada. El gremi crec que hauria de tenir la màxima representativitat possible de tota la diversitat del sector i implicar-se doncs, en aquesta renovació i innovació constant que necessitem i en la coherència davant de les nostres reivindicacions. L'Ajuntament, per la seva banda, també us ho dic, també té deures, en té molts. El potenciar i orientar al qual us feia referència també és una tasca municipal i una tasca de reflexió interior. Mai més s'hauria de tornar a produir una situació de col·lapse i ofegament econòmic com la que hem patit. I l'Ajuntament està claríssim, ha de guanyar en gestió, ha de guanyar en agilitat, en eficiència i sobretot en resultats. Si volem continuar sent una destinació referent del sud d'Europa i del món, cal que les inversions en polítiques turístiques es vagin incrementant. I cal també més reflexió global sobre el que estem fent i sobre on invertim els diners. Tenim la possibilitat de fer-ho amb la redacció actual de l'estratègia de qualitat que estem fent de la nostra destinació i a la qual sou tots vosaltres convidats a participar-hi. Saldat, doncs, el deute de l'Agència de Turisme, ara és el moment de majors inversions. Compartim els objectius, compartim les actuacions, doncs comptem amb tots vosaltres per continuar endavant. Moltíssimes gràcies a tots.
Dos discursos, el de Joan Anton Matas i el de l'alcalde Miquel Forns, per tornar a escoltar el balanç d'aquest 2014, les previsions pel 2015 i el que entitat, gremi, demana a institució i el que institució demana a gremi. El gremi que influeix més en l'economia sitgetana, el gremi d'hostaleria. El repàs que hem fet a l'edició d'aquest 2014 del sopar de l'agremiat organitzat per el gremi d'hostaleria i el Club de Tast. I demà, com sempre, hi tornarem demà dijous. Per una banda, recuperarem una conversa que torna a ser actualitat. El divendres, mentre aquí es donaven els premis de la nit de Premi Sitges, a Barcelona, la Cobla Sitgetana rebia el premi a la trajectòria. Doncs recuperarem la conversa que manteníem, la divertida conversa que manteníem amb en Joan Ill de la Cobla Sitgetana, i abans haurem saludat Isabel Coll, aquest llibre maquíssim sobre Arcadi Mas i Fontdevila, el pintor poeta, i la nostra tertúlia dels dijous, i altres notícies i informacions que els poden interessar. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.